Parlem-ne, el programa on es parla de política i de l'àmbit municipal a la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, tertúlia amb els representants dels partits polítics amb representació municipal al ple. Els dimecres, a les 8 del vespre i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I en diferit, a les 10 de la nit, els dijous a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. També a internet, a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Aquesta setmana, Joan Font, regidor del Partit Popular. Molt bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne, el programa on parlem de política municipal amb els nostres representants, amb els regidors dels partits polítics que conformen el ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui és el torn del Partit Popular i amb nosaltres hi és el seu portaveu, el senyor Joan Font. Regidor, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest és el primer torn de la temporada i per tant ens hem de remuntar perquè encara no ho hem fet en l'àmbit de la normalitat a les últimes eleccions municipals. Unes eleccions municipals on Convergència i Unió va renovar la majoria absoluta i on vostès van passar de ser la quarta força política a la segona força política, recuperant dos regidors i un increment important de vots. Com valora aquests resultats del Partit Popular?
Bueno, evidentment, la lectura és positiva. D'entros, al febrer, quan en assemblea es va decidir que la meva persona tenia que portar endavant un nou projecte de renovació, vaig acceptar el repte, potser una miqueta tard, potser hauria hagut de fer-se en temps, però bueno, vam fer el que tenia que fer, buscar gent nova, altra gent s'anirà integrant durant aquests 4 anys i d'aquí al 2015 tindrem ja doncs, una candidatura més renovada, amb gent important, per a ser alternativa al govern actual de Convergència i Unió. Els resultats, el poble ho va decidir així, nosaltres ens hem marcat dos objectius, un era aconseguir 3 regidors, aquest objectiu se va aconseguir, i l'altre era evitar la majoria absoluta de Convergència i Unió, que doncs, no va ser possible, i per tant nosaltres la respectem, però també cal dir que tampoc depenia de nosaltres, sinó també depenia d'altres forces polítiques que concorrien en aquest contest electoral. Per tant, positiu en quant a la millora de resultats, estratègicament ens posem en una situació que podem anar millorant si fem una posició racional, constructiva, de fiscalització ferma i també afrontant els problemes que té l'Ametlla, perquè una persona que vol ser alternativa, un grup de persones que vol ser alternativa, té que donar resposta als problemes reals que té la gent.
En unes eleccions municipals on va haver una baixada important dels partits d'esquerres, Esquerra Republicana va perdre un regidor, el Partit dels Socialistes va perdre un altre regidor. Clar, a l'hora d'explicar el resultat d'unes eleccions, esquerres i dretes, en un poble, no sé si té massa a veure el fet de que, perquè clar, vostès guanyen dos regidors i a primera vista pot parecer que els han guanyat el Partit Socialista i Esquerra Republicana. Clar, evidentment, parlant en to col·loquial, vostès no pesquen, si parlem d'ideologia, en aquests dos partits.
A veure, no pesquem, però el nostre projecte no és de partit. Això és evident, el nostre projecte és de poble. I, per tant, la credibilitat que un grup, en aquest cas el nostre, pot donar, pot pescar per tot arreu. Perquè si nosaltres ens ha caracteritzat durant els últims anys, des de l'any 83 fins ara, he sigut que no som uns homes de partit. Estem en unes sigles, també hi ha una plataforma Galera, que és important, on s'aglutina gent que no comulga amb les idees del PP. Jo personalment doncs, no sóc un militant convençut, sóc un militant que crec en algunes coses i per tant som un grup obert i per tant sempre hem defensat els interessos del nostre poble, de la gent i també del territori. I per tant, això pots pescar per on sigui. O sigui, no estem anant tots enquadrats amb una ideologia pepera, com diuen, no? Altres partits potser sí, nosaltres no. Nosaltres som un partit que podem pujar bastant i podem baixar bastant. Depèn de la credibilitat que presentin les persones que van al davant i del projecte que presenten un poble com el nostre. I això no té cap secret, és aquest.
Vostè va insistir en el transcurs de la campanya electoral que, a veure, que havia decidit tornar-se a presentar una mica per tornar a obrir pas i bueno, de fet s'acompanya al ple en una número 2 i una número 3 que són persones joves que, bueno, que teòricament tenen aquesta legislatura també per a empapar-se del funcionament municipal i de la política local, no?
Evidentment, jo tinc una experiència adquirida durant molts anys amb els encerts i els errors corresponents que assumixo, però que necessitàvem tindre gent nova, gent on es penta, gent jove i amb ganes de treballar, i les dues persones que tinc al meu costat són molt treballadores, s'estimen la cala i tenen ambició política sana de poder contribuir en els reptes que tenim al davant. Però no s'acaba aquí, és que hi ha més gent que està detrás i que he dit, com abans dic, d'aquí 4 anys tindrem una candidatura encara més compactada, més il·lusionada i podrem dir que bueno, podem ser alternativa de govern. La nostra vocació sempre ha sigut aquesta. Quan hem estat a l'oposició, hem estat a l'oposició i com hem estat governant, doncs hem governat. Per tant, recuperar aquest terreny, avui en dia, amb els números a la mà, no som alternativa, perquè no ho som, però el nostre projecte és ser alternativa al govern de Convergència i Unió i, per tant, lluitarem i treballarem per això. Ara, sempre amb una premissa molt important, sempre estar en contacte amb la gent de carrer, defensant els interessos generals d'un poble i no els partidistes, que això ho hem demostrat moltíssimes vegades i per això donem una certa credibilitat a el que nosaltres presentem.
Deixi'm preguntar-li una cosa perquè no me'n puc estar. Com ha viscut vostè allunyat de la política tants anys després de ser una víctima del pactisme electoral i tenint motius per quedar una mica escaldat de la política local? Una persona com vostè, un animal polític, expliqui'ns a la gent del poble com ha pogut viure tants anys allunyat d'aquesta primera plana de l'àmbit municipal i polític.
Miri, jo li vaig dir, i ho vaig dir públicament en una carta que vaig fer al programa electoral, que a l'any 99 vaig cometre un error polític. Tenia que haver estat 4 anys més amb els 5 regidors que teníem i amb tot el respecte amb el pacte que vam fer amb el PSC i amb la persona d'Antoni Espuny, jo tenia que estar allí, aunque va haver una circumstància que em va privar política de seguir. És un error que he assumit. He tingut 12 anys per analitzar-ho de sobres aquest error polític i ho he dit públicament i no em cauen els anells per dir-ho. Soc un animal polític de poble? Sí, total, perquè el poble me l'estimo. Clar, quan estàs apartat de política, aunque no estàs en primera línia, jo he participat a la meva persona ajudant en Ricardo Llavó i el govern que va formar després en el PSC. I també passant Ricardo Llau, passant dificultats perquè els resultats anaven baixant, no? Però jo he cregut sempre en el tarannà de Ricardo Llau. És una persona que és intel·ligent, té una mascara important en política, ja que tindre-la, té una clarividència de les coses importantíssimes, altres coses potser no l'han acompanyat, el carisma, el que sigui, però jo he estat al seu costat en tot moment i l'he pogut ajudar en el que he pogut, no? Quan això ja és irreversible, doncs, bueno, ell va dir, escolta, jo no puc espentejar un carro que vagi cap a la renovació, em va dir, crec en tu altra vegada i et demaneu que facis aquest esforç. Evidentment, la família, la meva dona, doncs, te pots imaginar, no? Pues que tornar en política després de 12 anys, vivint d'una forma tranquil·la, però també vivint els problemes que té la gent i els reptes i les coses que s'han fet, que també s'han fet coses positives, hi ha que dir-ho, doncs bueno, he tornat a agafar aquest timó en un sentit de renovar-ho tot i també d'aportar la meva experiència i a més en uns moments delicats, en uns moments delicats, que és quan un té que arrimar més l'ombro. I això estem, Franquín, amb això estem. És a dir, que m'ho prenc també més en calma, també era una persona molt patidora, que vivia els problemes de la gent, els portava a casa. Bé, l'experiència, l'edat, 56 anys, estos 12 anys està apartat de la política d'una forma directa, també te fa una reflexió de ser, potser abans, ingenu, ara pues, ja els esquenes les tens més cobertes, i ingenuïtat no n'hi ha. Bé, te'n fies de persones que després te la fan. Bé, això ja he après moltíssim, i ara vinc amb una il·lusió renovada i amb una experiència dels errors, sobretot dels errors adquirits durant aquells anys.
7-3-2-1, és a dir, no és cap tàctica futbolística ni esportiva, però què li suggereix este repartiment de forces al ple de l'Ajuntament?
Home, a veure, Convergència ha renovat la majoria absoluta, en tot a favor del que tenia, també he de fer una lectura d'això, tenia molt a favor, tenia obres espectaculars fetes, una persona, un equip de govern com governa pues, pot demostrar el que s'ha fet, però nosaltres sabíem que després de menjar-se la molla ve l'os, i l'os ens ho toca menjar ara. Per tant, ara té una responsabilitat de defensar el seu programa electoral i d'aplicar-ho durant aquests 4 anys. I jo crec i penso que serà difícil de complir, perquè ells mateixos, després entrarem en temes i en més profunditat sobre el tema, veuen que això pues, no era tan bo com us ho pintaven. No? La realitat, en 3 mesos després de les eleccions, us ha fet xafar de peus a terra, i si tu te'n recordes, va haver un titular meu al programa electoral que vaig fer com un grup d'opinió personal, que vaig fer un titular a nivell periodístic que deia que la Cala era un gegant amb peus de fang. I això és real, és a dir, és un gegant, s'ha fet molta obra, s'ha fet molts equipaments de molta qualitat, però que estan per damunt de les nostres possibilitats. I estos són els peus de fang, perquè ara això, tot això estic a mantindre. I per tant, ara hem de desenvolupar com ho fem de bé, si podem, sobretot Convergència, perquè té aquesta responsabilitat, però nosaltres, davant de les dificultats, hem de donar solucions als problemes que té la gent, sempre ells primer, perquè són els que tenen responsabilitat, però nosaltres des de l'oposició també tenim una responsabilitat, i és que quan no estem d'acord amb unes coses també hem d'oferir una alternativa i una solució equivocada o encertada per posar damunt de la taula i no mirar en els braços creuats com el nostre poble se pot anar diluint a poc a poc amb una crisi econòmica profunda i en equivocacions del propi Convergència i Unió, que no va saber al seu moment fer els deures que tenia que fer.
L'altre dia Esquerra Republicana deia, home, se'ns demana responsabilitat als partits de l'oposició, abans quan tot anava bé no ens venien a buscar, no ens feien cas, i ara que això va malament, ara se'ns demana responsabilitat. Diferix una mica del que vostè pensa.
Home, jo et vaig posar un exemple, el ple últim. A veure, lo fàcil, i vaig a defensar la nostra postura, amb aquest exemple te responc la pregunta. Lo fàcil és dir, no, vostè faig en este pla de modernització i de lo que tu vostès vulguin, pujant l'IBI un 37% i altres impostos, no? No estic d'acord. Nosaltres no estem d'acord. Però el que no podem fer és dir, no estem d'acord, però a més tampoc estem d'acord amb les retallades i tampoc en acomiadament de personal, no? I tampoc estem d'acord amb les pujades. Bueno, el grup socialista, això va ser l'Esquerra Republicana que va dir este plantejament, el grup socialista va estar 20 minuts, per cert, pesats, dient el que tenia que dir, i nosaltres vam dir, vostès deixen això damunt de la taula, és un tema tan important, tan rellevant, que requereix almenys una discussió i un plantejament seriós. Deixeu-ho damunt de la taula i vostès no pugin l'IBI d'esta manera, del 37%. Nosaltres tenim un pla B que només ho basem en donar més eficàcia a la despesa corrent, que pot estar entre 1,5 milions fins a 2 milions d'euros. Estàvem al costat de la gent perquè això ells no ho pugessin, que és el més fàcil, pujar impostos és el més fàcil.
Però pensen que com a oposició també tenen una responsabilitat.
I nosaltres pensem que tenim una responsabilitat en moments actuals, no de lo que ells van dir en la seva campanya durant els altres 4 anys, sinó estem parlant dels moments actuals. I per tant, tenim que fer front amb això. I nosaltres, és que nosaltres hem governat, és que nosaltres també, quan nosaltres governàvem, volíem que Convergència i Unió fos també d'aquesta manera i no van ser-ho en aquell moment. Nosaltres me'n recordo quan pujar 500-3 pessetes la brossa i van dir que havíem fet una pujada descomunal, o sigui, ens van tallar casa i ens tallen el coll. Nosaltres no compartim ni governar ni a l'oposició. Ara bé, per a fer això, tens que perdre moltes hores a l'Ajuntament. Jo he estat tot l'estiu treballant a l'Ajuntament per recopilar totes les dades econòmiques i financeres. I quan jo dic que tinc un plan B, no ho dic per dir-ho, ho dic perquè almenys crec en aquest plan. I si el poble té que pagar 800.000 euros en l'IBI, potser si aconseguim convèncer a Convergència i Unió que el sistema B en molts de casos pot ser factible i evitem la pujada, doncs benvingut sigui. Aquesta és la nostra terana.
Després entrarem amb aquest plan B, amb el pla de modernització i racionalització. En tot cas, quin és la línia, el plantejament d'oposició que vol fer el Partit Popular en aquesta legislatura?
Mira, per a mi són dos vessants, dos vessants. Un és l'econòmic financer, en la qual no es pot seguir el ritme que s'ha seguit fins ara. Després explicaré els motius de per què. I l'altre és el tema urbanístic. Nosaltres creiem que al moment que hi ha no es pot tirar endavant cap projecte urbanístic, i me refereixo a reparcel·lacions i projectes d'urbanització quan no hi ha mercat. Per tant, nosaltres en un ple proper demanarem una moratòria en aquest aspecte. Per què? Perquè si comencem a construir a través de la gestió serveis en la que el promotor o el sector 22B, que els propietaris no estan d'acord amb els criteris que van seguir, perquè no és viable en tots els aspectes, i intentar fer vials, fer faroles, o sigui, urbanitzar on no hi ha cases, això té dues coses. Primera, que el promotor li estàs demanant una exigència important que no la té, econòmica. I segona, que tots els serveis que estan allí se faran malbé. I ens podem trobar que d'aquí 4 o 5 anys, quan l'aspecte urbanístic vagi millorant, si és que millora, ens trobarem que tots aquests serveis que s'han fet estiran deteriorats totalment. Per tant, demanarem una moratòria en què això se pari perquè no hi ha mercat. Simplement perquè no hi ha mercat. Altra cosa és que a Convergència li interessa tirar endavant perquè a través d'aquesta gestió doncs, pugui donar feina a uns treballadors, a unes empreses, però això té una compensació negativa, que després això és una càrrega de manteniment que tindrà el poble deficitari perquè estirà fet malbé. Vostès vagin a Calavidre i no hi ha papeleres ja. Això es va urbanitzar fa un any, ja no hi ha papeleres, i desapareixeran faroles i això és inútil. I el sector 22B1, doncs considerem que la reparcel·lació que es vol fer, jo em vaig abstindre l'altre dia, però em vaig abstindre perquè no vaig tindre coneixement del projecte, i per tant em vaig abstindre, però vaig dir que no ho apliquin, perquè això serà, és inviable, és un cost que els propietaris dels terrenys no ho poden aguantar. Vaig demanar, per favor, que no ho tiressin endavant. I l'altre és regular, fer reformes estructurals en el tema econòmic-financer. A veure, en un pressupost que tenim una despesa de 9.760.000 euros, despesa corrent, no pot ser que el 50% vagi a personal. Això no pot ser. La meitat vagi a personal. Jo no estic dient que s'obri personal. Jo vaig demanar l'altre dia una auditoria externa, en totes les empreses ho fan, per optimitzar i amortitzar la feina i regular el que s'ha de mantenir al consistori o no. Simplement estic demanant això. I qualsevol empresa ho fa per optimitzar els recursos humans que tenim. I l'altra és que la despesa corrent, doncs, hi vaig posar uns exemples, no es pot gastar alegrement, doncs, per exemple, un servei de grua, no? Escolta, això quan ho vaig veure me va fer mal a la vista, de veritat. Que paguis 1.300 euros al mes una grua que és municipal de la policia amb una empresa d'aquí, i si li paga 1.300 tant si la utilitza com si no. Això, aunque sigui la quantitat, no és la quantitat, és el fet, això és inadmissible. O sigui, una grua no és... Si paga 1.300 euros a una persona que si la utilitza la cobra i si no la utilitza també la cobra, això no cau. O bé, veiem el que estem parlant, no? un bus de les urbanitzacions que és deficitari, que han pagat l'any 2010 87.000 euros i només han recaudat 9.000. Home, jo penso que el que viu a les urbanitzacions sap on hi viu, no? I tu fas un desplaçament perquè tu lliurement has triat viure en una urbanització amb tota la tranquil·litat, poden queixar-se que, pues, alguns serveis poden funcionar millor, però el desplaçament tu ja ho saps que et toca desplaçar-te allà. No pots posar un autobús perquè pels ingressos que han tingut la mitjana que l'utilitzen són dos persones o tres. Això és llançar els diners. I el tema dels llibres ho vaig dir ben clar, a mi no em cauen els anells. Això dels llibres, això per a mi és un error, gastar-se 130.000 euros en llibres de forma lineal, tant si una persona té molt poder adquisitiu com si no. Aquí el que es podia haver fet al seu moment, que Esquerra Republicana i Convergència ho van aprovar el 2003, és regular-ho a la gent necessitada, sí. Jo he presentat un pla amb això, eh?
Després ne parlarem i l'abordarem.
No, jo li he presentat un pla de reduir un 70% això. La senyora regidora d'ensenyament lo té. Lo té. Perquè ho apliquem al Perelló. Al Perelló la gent no es gasta ni un duro o ni un euro en llibres d'activitats. Simplement el que fa el mestre és implicar-se més en la tasca de seleccionar les activitats, que és més fructífer que un llibre d'activitats que hi ha coses que utilitzen i altres coses que no. I a canvi d'això, paguen 20 euros al curs. És molt fàcil. És l'alternativa a la TI, la regidora d'ensenyament. Per tant, nosaltres no estem fent campanes en l'aire. Estem donant solucions reals als nostres problemes de real despesa. No som responsables. Perquè el període 2003-2007 va ser molt important. Perquè aquí es va vendre l'aigua, el servei a la companyia, se van ingressar 6 milions d'euros per 25 anys, se'ls van gastar en inversions i en despesa corrent, i després també us detallaré, que és curiós, que tothom parla dels convenis urbanístics, amb els diferents promotors, van firmar des de 2005 al 2007, en dos anys, van firmar convenis urbanístics que pugen la quantitat de 16.628.000 euros en convenis urbanístics, en conveni Masia Pons, primera fase, amb Cinsa, Prasa i Anida, perquè Anida és una filial del BBV, per la Trescala, segona fase, amb Marina Sant Jordi, que després hi parlarem, amb Impana Vallès, amb Cinsa, Prasa i Anida, una altra vegada pel sector a Trescala. Tots aquests convenis signats pugen la quantitat de 16.628.000 euros. D'estos 16.628.000 euros, a l'Ajuntament han entrat 8.989.000 euros i queden per cobrar 7.638.000 euros, que d'estos 7.638.000 euros, 3.138.000 són de dubtosa culpabilitat. I els 4.500.000 d'euros, que són els que vam aprovar l'altre dia, perquè l'empresa promotora de Marina Sant Jordi, que per cert, Esquerra Republicana i CiU van aprovar això, eh? Ho van apoyar, eh? A canvi de que el promotor pogués fer més habitatges allà, eh? Uns se desdiuen i els altres ho defensen. Pues això ara estem en un plet que aquesta gent no pot pagar perquè l'urbanització, el projecte d'urbanització del sector K i O no tenen liquidesa per a poder-ho fer. Pues al poble han entrat quasi 9 milions d'euros de convenis urbanístics més o 6 milions de la venda del servei que fa l'Aqualia, no? Han entrat 14 milions, quasi 15 milions d'euros del 2003 al 2011 i no s'han pres mesures racionals de que això no pot, són ingressos atípics. Nosaltres ens hem de guiar pels recursos propis. Tu hauràs pogut donar molts bons serveis, no dic que no, però els serveis s'hi hem de mantenir per tants caps, tants barrets. Això són ingressos atípics que poden anar tot a inversions, però no anar tot a inversions, tot ha anat a inversions i ha anat a despesa corrent. Quan això ja no s'ingressarà més, ens quedarem amb la pota en l'aire, com ens hem quedat ara. Una altra cosa, l'endeutament. L'endeutament, doncs, estem ara als 10 milions d'euros. Ara estem al 81,92 sobre la capacitat d'endeutament, que és fins al 110, no al 62. Enguany estem al 81,92.
Sí, el 62 era 31 de...
Era el 31 del 2010. Ara estem al 81,92, segons la memòria d'intervenció. Per tant, aquesta pota també s'està escurçant. Estem devent 10 milions d'euros més els interessos. Que això ho diré d'una forma perquè la gent ens entengui. Paguem a l'any 419.000 euros per amortitzar capital més interessos. Això ens surt cada dia a 1.148 euros cada dia que paguem. Per tant, aquesta pota s'està agotant. I l'altre és acabar la gestió. Acabar la gestió, mentre es faci obres i tingui uns dividends d'un benefici que cobren, pues, vale. Però quan ja s'acabaran, acabar la gestió, pues, ja no podrà tindre uns dividends clars i nítids que pugui aportar a l'Ajuntament. Per tant, amb aquest panorama, jo crec que quan se va bé és quan s'han de fer les reformes estructurals, i amb això és el que jo volia dir, que a partir del 2007 que hi havia indicis o els primers símptomes de crisi econòmica, l'Ajuntament ja hauria degut adoptar com contindre la despesa i no donar serveis que després no pot pagar-los o que es veuen dificultats de poder-los assumir.
L'altre dia el grup municipal d'Esquerra Republicana els demanava que complissin amb les promeses electorals de fer una oposició contundent.
Bé, que un partit d'Esquerra es demani a un partit de centrodreta o com vulguis dir-li que féssim una oposició contundent, escolta, nosaltres fem una oposició, mira, tot això que jo estic dient, Franquín, tot això que estic dient, m'ho he empapat, ho he assimilat en 3 mesos que he tingut, o 2 mesos de vacances que he tingut. Totes les xifres que jo dono estan tretes d'intervenció, facilitades amablement, molt amablement, i vull dir des del moment, per Antoni Montagut, que en cap moment no m'ha negat, sinó tot el contrari, m'ha donat tota la documentació per a poder dir el que estic dient aquí. Nosaltres, a mi de l'oposició, que no em donin lliçons ningú, perquè vaig estar molts anys en una posició molt dura, en una etapa que no vull recordar, i per tant sé el que tinc a fer. La fiscalització és molt important a l'oposició, ser constructius també, i quan una persona no està d'acord o un grup no està d'acord amb el que ofereix, té que presentar una alternativa. No val a dir, això no estic d'acord, amb això no estic d'acord, amb això no estic d'acord, i aquí s'acaba tot. No estic d'acord perquè això no estic d'acord, però jo presento una alternativa en la qual pot solventar el problema que vostè. L'altra cosa és que Convergència i Unió t'escolti o no t'escolti. Però nosaltres fem l'oposició que tenim que fer. I ho vaig dir-ho, ferma, constructiva, rigorosa i contundent en el que ells s'hi puguin equivocar i no vulguin assumir-ho d'una forma directa. Amb això sí que serien contundents. Però som constructius perquè el problema que té la gent, que és la crisi que estem vivint, la recessió que estem vivint, que ens costarà sortir, jo crec que hem d'estar al costat perquè la gent del nostre poble no pugui sufragar unes despeses que la pròpia casa ja les té bastant tocades en la pujada de l'IVA, en la pujada de la llum, en els preus del consum que estan cars, al 3,1% de l'IPC. És a dir, nosaltres estem al costat de la gent perquè sé que la gent ho passa malament. I a partir d'aquí, com diu la finalitat, és que Convergència, en aquest cas crec que s'equivoca totalment fent pujar els impostos, i després podran presentar totes les estadístiques d'altres pobles, jo també en tinc altres, i per justificar lo injustificable. Ells el que haurien d'haver fet Convergència i Unió és el programa electoral posar menys fotografies, menys coses il·lusionants i posar el que ells volen fer ara. Escolti, per aguantar tots els serveis que s'han donat durant aquests anys, nosaltres, si voleu, i no, si voleu no, nosaltres proposem que pujar els impostos un 37% límit perquè tot això és deficitari i per tant, si nosaltres guanyem, penseu que pujarem límit. Això ho tenien que haver posat al programa electoral. Això, com de la mateixa manera que nosaltres vam posar que els impostos deixaríem congelats durant aquests 4 anys, perquè ara no és moment de pujar impostos. Jo he intentat buscar a la hemeroteca, i mira que m'he passat hores, buscar un poble, més igual que sigui el Perelló, un poble que hagi pujat l'IBI un 37% durant els 2 o 3 últims anys. No n'he trobat cap. Si Convergència n'hi té un, perquè ell sempre compara, l'IBI del Perelló és més car que nosaltres, nosaltres ha sigut l'IBI que tenia més barat. Escolti, si l'última vegada que va pujar l'IBI va ser el 2000, que va passar del 0,58 al 0,62, vostès, si creuen que els valors catastrals són baixos, que ho són, ho hem fet al seu moment, quan tot anava bé, que tothom podia gaudir de la borbolla immobiliària, que tothom anava doncs, disfrutant de les ventes dels pisos, que entraven per construcció, doncs, entraven molts diners, vostès han dit, no, escolta, l'IBI està baix, anem a fer una revisió catastral, que per cert, aquesta revisió catastral l'última que es va fer va ser quan jo era alcalde, l'any 98, és l'última revisió catastral. I és bo que les revisions catastrals se facin cada 8 o 10 anys, perquè després hi ha un desfàs entre el valor catastral i el valor de mercat. Per tant, estic parlant del període 2005-2006, quan la crisi encara no hi era.
Llavors vostè no creu excusa el fet de que es digui, home, és que feia més de 8 anys o 9 anys
que no s'incrementava. No, no és cap excusa, perquè l'Ajuntament té aquest mecanisme que, te vaig a posar el meu exemple, però no critico els altres, vaig a posar el meu exemple. El 1998, nosaltres vam arribar a un acord en el catastre que la revisió catastral que es va fer va tindre una pujada de mitja, la revisió catastral que estic parlant, d'un 35%, de mitjana. I sabeu què vam fer? Nosaltres, en 10 anys, aquesta pujada la fraccionarem al 3,5% cada any, que era el 35%, i la gent va tindre una revisió catastral no traumàtica. Llavors, si vostès se queixen que la revisió catastral és baixa, doncs tenien els mecanismes al 2005 o 2006 per fer-ho. Ara és una excusa de mal pagador. Ara no és bo fer-ho, ara no seria bo, però van tindre aquella oportunitat, en CiU i Esquerra Republicana, que governaven junts, de fer-ho perquè tenien una bonança econòmica important. Respecte a la pujada de l'IBI, mire, a mi no em val que em digui, és que el Perelló està en el 0,89 o 0,85, és que la Tortosa està en el 9 i pico. Escolti, tots aquests pobles que van posar de referència, tots, tenen una cosa que ningú ho ha dit. Nosaltres som un poble nuclear, mos agradi o no mos agradi. I de la nuclear entren cada any aquí entre 600 i 735.000 euros. Entre 100 milions de pessetes i 123 milions de pessetes. Ni el Perelló, ni Deltebre, ni l'Ampolla, ni Camarles, ni l'Aldea, ni Roquetes, ni Tortosa entren estos ingressos que nosaltres tenim. Evidentment que t'hi Ascó i t'hi Vandellòs. Però, claro, ells van dir, no, aquests dos no els posem perquè són característiques especials, però nosaltres rebem aquesta quantitat. I, per tant, tenim uns ingressos importants que per això l'IBI no s'ha pujat com si tenia que haver pujat, com fan els altres pobles. I, a més, li vaig a dir, allí l'altre dia vaig sentir també que l'IBI més barat era el nostre. Doncs no, senyor. Miri, jo aquí porto un rebut de l'IBI de Rasquera. Home, Rasquera també és Catalunya, no? I també és Terres de l'Ebre, suposo. Doncs a Rasquera està en el 0,55. A Rasquera està en el 0,55. Per tant, la Mella no és el municipi que té l'IBI més baix. O sigui, no es pot fer partidisme o electoralisme jugant en dades així. L'Ampolla té el 0,79. Ara nosaltres ja no som els que som menys. Ara quedarà l'Ampolla en el 0,79. Però me quedo en el d'abans. Hi ha algun municipi amb la crisi econòmica, amb la recessió econòmica, que hagi pujat l'IBI un 37%? Aquesta és la pregunta. És a dir, amb dues paraules, si ho vaig a dir molt fàcil. Aquest pla de modernització, que es pot dir un pla de xoc, jo es pot dir un pla de xoc, a mi el nom m'importa, però es pot ser un pla de xoc, diu el poble, o mos diuen altres, no? Nosaltres farem un petit esforç d'aquest 1,5 milió d'estalvi, que no és estalvi, eh? L'estalvi és els 613.000 euros, això sí que és estalvi, que és disminuir la despesa. Nosaltres farem un petit esforç, però demanem al poble de la Cala que vostès facin un 60%, i el 40% el farem nosaltres, no? Que això és 1,5 milió d'euros. Vostès feien un gran esforç i nosaltres farem un petit esforç. Això no és de rebut. Per això nosaltres vam dir, deixeu-ho damunt de la taula, perquè això no és de rebut. Intentem que el poble de Cala no li ofeguéssim a les butxaques, que ja estan prou ofegades, amb poca feina, en poder adquisitiu més baix, en altres impostos que venen de l'Estat que també ens graven. Busquem una solució d'aquest 1,5 milió d'euros pugui ser reduït de la despesa corrent, que estem parlant de 9.760.000 euros. I el capítol de personal, jo no vull tornar a dir-ho. És a dir, això, que el 50% del pressupost ordinari se'n vagi a personal, això és insostenible, de veritat, això és insostenible. Això és insostenible, no hi ha cap ajuntament. Aquí també som la bandera, seríem el primer municipi, pels número d'habitants que tenim este gasto en personal. I no em cau en ells dir-ho. Però hi ha que prendre unes reformes internes estructurals importants. Reestructurar això. Jo no estic dient que sobre aquest i sobre l'altre. No estic dient això. Jo estic dient que hem de reestructurar això perquè és una despesa molt important.
Si li sembla, entrem de ple amb aquest plan B que vostè va parlar l'altre dia al ple i que d'alguna manera plantejava no haver d'ingressar aquests 800.000 euros en concepte d'increment d'IBI, sinó que se tractava de incrementar més les mesures de racionalització de la despesa, és a dir, l'altre apartat d'estalvi directe.
Miri, li diré en quatre, jo ho tinc tot detallat, però li diré, el capítol de personal si t'hi reduir entre un 15 i un 16%. No diré en quins departaments. Jo també vull saber l'auditoria aquesta que estic demanant, eh? Però sí que es pot fer un esforç amb això. Escolti, ells han fet un esforç de les seues nòmines, l'equip de govern, eh? Però aquests 33.000 euros, sap el que representa del conjunt de tot el capítol de personal? Sap el que representa? El 0,66%. Si el polític que té que fer aquest exemple, que nosaltres ho trobem bé, el que van fer, perquè la gent treballadora també pot fer un esforç important. En quant, perquè jo he mirat nòmines que estan nòmines bastant ben pagades. Sí, ben pagades estan. Eh? I tot, tant, si el polític té que donar aquest exemple, també tot podem fer una miqueta d'exemple i no mos caurà els anells. Ja vindrà el moment que pujarem quan l'economia estigui millor. Aquesta és una. Aquí es pot reduir bastant. No dic tirar gent fora. Eh? Cuidado, estic matisant moltíssim. Estic racionalitzant la despesa del capítol de personal. El capítol 2 de serveis, home, jo l'he posat exemples, no? Lo de l'ambulant, perdó, lo de la grua, li he posat lo dels llibres escolars, eh? Les festes populars, anem a veure. En crisi no es pot gastar 237.000 euros en una festa popular, en crisi. Vostè creu que un envelat que val quasi 30 milions de pessetes, o sigui, aproximadament, eh? no sé ara el que pot valdre, perquè utilitzin 70 parelles, gastar molts seus diners quan tenim un poliesportiu que està infravalorat? Això és voluntat de resoldre. Vostès creu que és racional que gastéssim 42.000 euros en gastos de despesa de protocol? 42.000 euros de restaurants, de menjars, de protocol, això fa mal a la vista. Vostè creu que el transport a les urbanitzacions, com he dit abans, si tingui que gastar 87.000 euros i només recaudar 19? Aquí s'hi podien recaudar 200.000 euros fàcilment. I el capítol d'inversions. Les inversions, totes les que estiguin garantides pel pla, pel POSC i pel PAM, d'acord, però només. Només les inversions també tenen que baixar. Les inversions també tenen que baixar entre 800.000 i 1 milió d'euros. I això, si tu vas sumant, te sortirà el 1,5 milió de 2 milions d'euros. Després podíem entrar a la coma, al punt seguit. Eh? Per això, globalment, capítol 1, capítol 2, transferències corrents, capítol 4 i capítol 6 i capítol 7, jo crec que si hi ha voluntat, o hagués voluntat, 1,5 milió, 2 milions d'euros s'haguessin pogut estalviar i no tocar les butxaques del contribuent en l'IBI. Sin embargo, vull fer una concreció. Com que presenten tot global, jo no estic d'acord. Jo he pujat els impostos quan vaig governar, i tant que els vaig pujar, però d'una forma progressiva en l'IPC. És això el que estic a fer. La llar d'infants pugen un 5%, és lògic, retallen un 40.000 euros de la subvenció de la Generalitat i a més pues, hi ha 93 o 94 nens que hi van, pues, pujar un 5% ho poden suportar perquè és un bé social això. Eh? Per tant, no estem dient a tot no. Hi ha coses que són raonables i altres que no ho són. Per tant, nosaltres no mos arruguem, tranquil, no mos arruguem, però una oposició té que tindre informació i no fer demagogia. I aquests 2 mesos mos ho han currat i de valent. Eh? I per tant, tot el que dic aquí se podrà discutir, però la informació que dono és veraç i verdadera.
Seguint amb aquest pla de modernització i racionalització de la despesa, clar, estem parlant de reducció de múscul municipal i per tant de readaptació de moltes costums, de molts de conceptes que possiblement quan diuen a nivell econòmic és que res tornarà a ser el mateix, estem parlant d'això.
Enguany mos donem compte d'això. Jo crec que els problemes que han tingut totes les administracions...
Si vostè no es creu que la situació econòmica de l'Ajuntament està, com diu l'equip de govern, entre el 10% millor de Catalunya?
No, no m'ho crec. No m'ho crec. No m'ho crec perquè li vaig a donar una dada d'ells, eh? Una dada d'ells. Jo no dic que sigui molt malament, i sempre estic parlant de les dades que m'han donat. Soc objectiu en les dades que m'han donat. Miri, quan vostè fa un pressupost, sap que este pressupost del 2011 té un dèficit no financer de 7.286.063 euros en 69 cèntims? Un dèficit no financer pressupostari. Això és real. Això està en la memòria. I que l'estalvi net, que és el més important, el més valorable, ha anat baixant any rere any perquè han disminuït els ingressos atípics, que anaven molts d'aquests ingressos atípics via convenis urbanístics. Ha baixat enguany de l'any passat, liquidat, ha passat de 178.000 euros aproximadament a 94.000 euros. Ha baixat un 47%. Això vol dir que si enguany la Generalitat mos ha retallat subvencions per l'escola de música, mos ha retallat subvencions per la llar d'infants, que els ingressos d'Enresa de la nuclear, en lloc dels 735.000 que estaven pressupostats, només mos han ingressat 590.000. Si a més mos demanen que la liquidació del Fons de Cooperació Nacional, que han sigut negatius a l'any 2009, tenen que retornar 285.000 euros. Estos números, que el pressupost és una previsió inicial, seran negatius. Jo de matemàtics n'hi sé una mica. Per tant, no són bons. Evidentment, jo la Mella no la puc comparar ni molt menys amb Cunit. Evidentment que no. Però que dels més sanejats, la veritat, tampoc. Per tant, ara hi ha que prendre, no ara, abans havia que prendre les seues mesures. Nosaltres ens vam cansar de dir, sobretot Ricardo Lleó, escolteu, pressupost per pressupost, preneu mesures d'estalvi, preseu mesures estructurals, els terrenys ara serveix, s'ha anat fent, però poc, tímidament. Escolti, aquesta cançó se les ha dit fa anys ja. No val a dir, escolta, és que tots no ens ho esperàvem, això. Això no val, això no és de rebut. Els deures s'hi tenen que fer quan calen.
Tot i que sí que és veritat que els ajuntaments precisament són l'administració al final més maltractada per la crisi arreu.
Arreu. I a més, tenim que afegir que paguem un 30% més dels serveis que ens toquen per llei. A més, fem serveis, ens gastem en serveis un 30% més del que per llei ens toca a nosaltres. Això, a més. O sigui, ningú, jo vaig dir una vegada que em van entrevistar quan era alcalde que els ajuntaments eren la ventafocs de totes les administracions. Però això no és una excusa. No és una excusa, això. Aquí ens han volgut vendre que un poliesportiu, perdó, que un complex esportiu de lo milloret deia per aquí, un pàrquing deficitari, que proposaré que es baixin els preus, perquè ja si és deficitari, escolti, baixin els preus, almenys omplim-ho. No mantinguin aquests preus d'un euro 80 a l'hora. No ho mantinguin. Baixem-ho, que almenys algú s'atrevirà a entrar perquè no és car. Escolti, jo estic fent propostes. Jo no estic criticant. Simplement estic analitzant i donant solucions. Perquè tinc aquest tarannà. Jo tinc aquest tarannà. No sé fer altra cosa. Ara, criticaré si una persona veu que tenim raó no te la dona. Això seré crític i molt. I molt. Per tant, estem en una època complicada, difícil, en què se li demana al contribuent que faci un 60% d'esforç d'este pla i a l'Ajuntament només n'hi faci un 40%. Això no ho trobo just.
Una de les mesures que planteja este pla de modernització i racionalització és precisament l'externalització de serveis, tot i que tampoc de moment l'Ajuntament no ha explicat quins serveis vol externalitzar. Vostè ha fet esmena a Ricardo Lleó i a l'anterior regidor i portaveu del Partit Popular. En algun moment determinat jo li he sentit això comentar i explicar.
I estem d'acord perquè nosaltres com a bon governar també ho vam fer. L'enllumenat públic era una empresa privada que portava. I l'empresa d'aigües, abans ho portava l'Ajuntament, si vostè fa memòria, abans era l'Ajuntament qui portava i van ser els primers en externalitzar el servei en la companyia anterior a Qualia, no? Per tant, vam seguir un exemple. Inclús alguns serveis que es feien a Calafat també ho feia una empresa privada, i alguns serveis que es feia a Tres Calés també ho feia una empresa privada. Per tant, vam externalitzar, no es pot dir tot el contrari, o sigui, vam predicar tant l'exemple i prediquem l'exemple. Encara es podria fer més, és a dir, una brigada municipal, pues, crec que hauria de fer un esforç de que pogués externalitzar-se amb empreses que facin el manteniment i el contracte que sigui necessari. Per tant, la brigada d'obres crec que també hauria d'anar per aquest camí. I es va fer una brigada, o sigui, en la neteja, concretament l'empresa de Ricardo Lló, però crec que això es van quedar curts, encara que hauria de fer més coses. No? Aquesta és la línia a seguir, perquè quan tu fas un contracte amb una empresa privada de portar un servei, saps què passa? Que guanyes en dues coses. Primera, que com pots controlar tu a tot el personal que tens escampat per tot arreu? I no és que tinguis que desconfiar, però l'empresa privada que tu li dones un servei sempre en els paràmetres marcats per la llei, amb un concurs públic i tot, l'empresa, tu el que li demanes a l'empresa que l'Ajuntament li paga és resultats, són resultats. I si vostè els resultats no me'ls dona, jo no li pago. Rescindeix el contracte i n'agafa un altre. Per tant, és més operativa i que tothom va per aquí. Tot a més són despeses, falta de planificació, perquè és impossible planificar-ho tot, de control, d'eficàcia, d'operativitat. Per tant, creiem que l'Ajuntament hi ha d'anar cap a aquest camí i això reduiria, sobretot, important, l'eficàcia i la despesa. Després, el que no trobem bé tampoc, hi ha que dir-ho, i això diran, vostè ara aquí augmentarà una miqueta els ingressos. Jo crec que la brigada d'obres té dret a cobrar hores extres. Té tot el dret a cobrar hores extres. Si vostè vol, no cada dia, però en dies assenyalats com la Candelera, Sant Pere, Nadal, 11 de setembre, tenen dret a cobrar. Perquè si no, se van acumulant els dies que compensen en els serveis prestats en dies de vacances. Saps què passa? Que aquest estiu ens hem trobat que un servei no funcionava gaire bé perquè un feia vacances perquè li tocaven. Això redueix l'operativitat en el servei perquè se li deuen 2-3 mesos de vacances i, evidentment, el treballador ho farà gust d'això, no? I això manca moltíssim l'operativitat i l'eficàcia del servei. Per tant, mal fet per no pagar un dret que té el treballador i mal fet perquè això perjudica el servei del propi ajuntament.
Vostè ha parlat del sacrifici que ha de fer el contribuent en quant a l'increment de l'IBI, de l'impost de béns immobles. El ciutadà està preparat per tindre altres tipus de sacrifici? És a dir, sacrifici de renunciar o de veure com minven alguns dels serveis que actualment ofereix l'Ajuntament? És a dir, de concepte, hi ha molts serveis que seguretat, ensenyament, salut, etc, que moltes vegades allí no arriba l'administració gran, l'administració local, per donar servei al ciutadà ha hagut d'anar incrementant i apetxugant. I ara, clar...
Bona pregunta, Franquín. Comencem per la casa privada? Perquè jo administraria l'Ajuntament com a casa privada, eh? Això que l'Ajuntament és els diners de tots i jo els malgasto, no. Per aquí, no. Per aquí, no. Els diners de l'Ajuntament, de tot el poble, són sagrats. I tu, en la vida privada, fes el que et doni la gana. Per tant, el primer que he fet jo a casa meva és que, quan va venir la crisi, em van reduir el 5% del meu sou, com a funcionari que soc. I vaig haver de buscar prioritats perquè vivia per damunt de les meves possibilitats. I com que tots hem reconegut que hem viscut per damunt de les nostres possibilitats i això no es pot tornar a caure en aquest error, perquè seria enganyar-nos dos vegades, doncs he d'apretar el cinturó per tot arreu, demanant un sacrifici a tothom. Això n'estic d'acord. Però jo no he guanyat mai a la població, personalment, com vaig ser responsable de govern. Jo vaig dir sempre que si volen un bon servei hi ha que pagar-lo. Perquè la gent, quan paga, reconeix aquell servei. Quan no és sortit gratis, no ho reconeix. Això està demostrat. Quan una persona va en un lloc i no ho paga, no ho reconeix. Però quan ho paga, ho reconeix. Però no, ara no és el moment. No és el moment. Perquè la butxaca del contribuent ja està poc sacsejada per la pròpia crisi. Hi ha molta gent que potser no té feina, que el seu salari ha baixat perquè li han reduït el salari. En aquest cas, jo sóc un funcionari i me l'han reduït i he hagut de fer reestructuracions a casa meva perquè tampoc puc viure com vivia fa uns 4 o 5 anys. Per tant, tot és qüestió d'anar reduint i demanar sacrificis. Però el que no es pot fer és el més fàcil, no? Escolti, vostès tenen que pagar un IBI, que és l'IBI en tota la història que pujarà més amb un temps de crisi. Això no és de rebut. Busquem altres solucions en la que podem reduir la despesa en un 15 o un 16%, que jo crec que va per aquí, sense que tu li demanis al contribuent un esforç important. Perquè molts pisos, hi ha gent que té molts pisos, no és que siguin rics, sinó tenen propietats i que els pisos no els han llogat. Ara vostès aquells pisos no es poden rentabilitzar perquè vostè li gravarà un IBI més important del que li pot passar, no? Però tenia que mirar la sensibilitat una miqueta de la gent. I si vostès amagaven aquesta informació que a mi en 3 mesos l'he pogut tindre per damunt, vostès tenen una responsabilitat política que assumir. Vostès tenen vostès no us poden vendre que això és Hollywood. Això, la Cala no és Hollywood. La Cala és un poble bonic, amb gent bona, però és un poble normal, no és ric. Som rics en l'entorn, en el nostre paisatge, en el caràcter de la gent, però econòmicament no som un poble ric. I aquí se'ns han donat infraestructures i equipaments d'un poble per damunt de les nostres possibilitats. Aquesta és la qüestió. Com ho solventem? Demanant sacrificis? Primer l'administració, que és el que ho ha fet. En el govern que sigui, ha sigut Convergència, doncs vostès tenen que prendre el primer pas. I si vostè no ha dit la veritat, vostè té una responsabilitat política davant de la gent. Punto. Jo li ofereixo ajudar a que això pugui ser possible, però vostè s'ha de deixar ajudar. Si no vol deixar-se ajudar, vostè assumís tota la responsabilitat. No té majoria absoluta, doncs endavant.
Ha rebut alguna resposta del seu plantejament?
No, en cap moment. A mi em van dir, vostè, vostè abstinguis, nosaltres aprovarem això i després ja en parlarem. No, jo l'he posat com a condició. Vostès deixen això damunt de la taula, parlem-ne, i d'aquí 4 setmanes, o 2 setmanes, o 3, reunim-nos cada dia, dissabte, diumenge, com vulguin. I després, si hem arribat a un acord, amb totes les forces polítiques, no amb mi sol, amb totes les forces polítiques, i intentem pujar l'IBI i fem una reducció pactada perquè ningú pugui fer demagogia, sortiríem tots plegats. Jo estaré disposat a fer això. El que no se pot fer és dir, vostè presenti, després d'aprovar això, presenti això. No, jo no soc tonto tampoc. És a dir, vostè ho sap, que jo tinc un pla, vostè sap per on va este pla, perquè jo ho he comunicat amb ells, ho sap el senyor Antonio Montagut, ho sap, el tema dels llibres és un cas evident que ho saben, inclús m'ofereixo a explicar-ho al Consell Municipal Escolar, fixin vostès que jo no m'he inventat res. Ara, busquem la implicació de totes les forces polítiques i després cada grup polític, si un vol dir no i no ofereix res, és el seu problema. Nosaltres sí, però el que no pot fer és, vostè presenta un pla, li dic que li deixa damunt de la taula i vostè l'aprova i després, vingui que en parlarem. No, això no és jovenet. I a més, vostès ja tenen una responsabilitat que vostès durant la campanya electoral no van presentar, van presentar un panorama molt diferent al que presenten ara i això només han passat 3 mesos i la crisi ja fa 3 anys i mig que ja està.
Aquesta responsabilitat ha arribat tan a lluny com la sol·licitud del grup municipal del Partit Socialista de demanar la dimissió de l'alcalde?
Miri, jo la dimissió d'un alcalde em demanaria amb una situació, amb un sol concepte. Que un tribunal de justícia el declarés culpable tant pel penal o com per l'administratiu. El que demana la dimissió o no d'un alcalde per una mala gestió és el poble sobirà és el que té que decidir això. Per tant, no comparteixo l'oferta que va fer el PSC perquè cada 4 anys el poble és el que decideix si ha de ser el que té de governar o si no ho ha fet bé pots passar a l'oposició. Ara, en coses penals, en coses de responsabilitat penal jurídica, després seria una altra cosa. Després sí que jo estaria al costat de demanar no amb este alcalde, sinó com si vol alcalde. Per tant, això ho respecto, però no ho comparteixo.
Per canviar una mica de tema, vostè parlava al començament. Home, és que jo, la gent que em coneix, no sóc un home de partit, és que el nostre plantejament, la nostra la manera com volem enfocar la legislatura, pues, a nivell ideològic, pues, serem un partit de poble. Això es demostra votant a favor de la immersió lingüística on vam votar l'altre dia? En un ple?
Miri, nosaltres, la meva història en aquest sentit més en aquesta demà demostrada. Si vostè mira les ordenances municipals que hi ha penjades a la web de l'Ajuntament, veurà una ordenança que diu ús del reglament del català a l'Ajuntament. I li diré quin número és. Ordenança número 13. Sap qui la va fer, aquesta ordenança? el grup del Partit Popular i Plataforma Carrera a l'any 1996. Després de molts anys de govern de Convergència, aquí no teníem cap ús de reglament del català en l'administració. Per tant, jo no tinc a demostrar res, ni de paraules, sinó que quan he governat he cregut, ho han cregut el que tenien que fer. Vostès sap que també amb una moció que es va presentar fa molts anys del dret a l'autodeterminació del poble català, nosaltres vam donar llibertat de vot al nostre grup i cada un votés en conseqüència del dret. Una cosa és el dret i l'altra cosa és la pròpia, demanar la pròpia independència. Pues nosaltres hi ha que vam votar a favor i un se va abstenir. Per tant, tenim una democràcia interna individual important. I jo sóc molt respectuós a la meva terra. A mi lliçons de catalanisme no me'n donarà ningú. D'independentisme potser sí, però de catalanisme no.
Estem arribant al punt i final del programa. Senyor Font, alguna cosa més?
Bé, jo el que demano és que, en fi, que seguirem treballant dintre de les nostres possibilitats per a que el nostre poble pues, no pugui sortir esguitxat d'una mala gestió de Convergència en el sentit de no preveure que aquesta crisi hi passaria, que es van basar en fer diners en convenis que, i venda de la prestació del servei de l'aigua i que no van prendre les seues mesures oportunes per a donar uns bons serveis, com ells diuen ara, que eren baratos o eren econòmics. Per tant, ara fan, el que intenten fer és una cosa que a la campanya electoral van negar o van ocultar, no? Que la situació de l'Ajuntament no és tan bona com ells diuen.
Senyor Font, moltíssimes gràcies per les seves opinions, pels seus plantejaments, per explicar als ciutadans de l'Ametlla de Mar pues, tot allò que pensen en el seu grup i les propostes i alternatives que plantegen a la política de l'equip de govern. Ha estat el primer torn de la temporada, ens tornarem a reveure en un següent torn i, a més, també ens podrem veure en la tertúlia de final de cicle que fem aproximadament cada mes. Moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a tu, Franquín, i bona tarda a tothom.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Parlem-ne. El programa on es parla de política i de l'àmbit municipal a la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, tertúlia amb els representants dels partits polítics amb representació municipal al ple. Els dimecres, a les 8 del vespre i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I en diferit, a les 10 de la nit, els dijous a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. També a internet, a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Aquesta setmana, Joan Font, regidor del Partit Popular.